Avui sabrem com s'estudia a distància en ple segle XXI. Bon vespre, amics, i salutacions de Pere Estalric en nom de tot l'equip Crepuscular. Benvinguts al programa El Crepuscle en 100 estels, edició 2245. Avui és dijous 6 de febrer i tindrem el programa dividit en dues parts. La primera tindrem en Sebastià Fortesa. Bon vespre, Sebastià. Uep, el micròfon per mi no funciona. Sebastià, bon vespre.
Bon vespre.
Ara sí, ara sí. En Sebastià mos fa una aportació mensual, avui toca. De què anirà el teu avui?
Avui seguiré un poc, ja se trata d'una trilogia, el que vaig començar amb en Richard Thaler, de, sí, una petita espitjada, i vaig cap enrere en el seu mestre, en Daniel Kahneman, de tots dos premis Nobel, un d'any 2012 i l'altre 2002, damunt prendre decisions incertes, perquè tu saps que les certes no cal discutir molt. No,
serà ara tot d'una amb en Sebastià, perquè la segona part, i ja el tenim aquí assegut en aquesta taula de feina, tindrem en Toni Vilaret. Bon vespre.
Bon vespre a tothom.
Ell és el director d'aquest institut, que el nom exacte, les inicials són IEDIP. IEDIP, de què són inicials, IEDIP?
Idò, de l'Institut d'Ensenyaments a Distància de les Illes Balears.
Idò, amb en Toni, que el convidam a intervenir en qualsevol moment, també ho pot fer. I avui tindrem també la col·laboració d'en Jordi Vidal, que avui passava per aquí, avui no li toca programa, però passava per aquí i ha dit, m'aturaré a veure els crepusculars. Bon vespre, Jordi.
Hola, bon vespre. També encantat d'estar aquí amb vosaltres.
Nosaltres també, que hagis vengut. Te convidam a intervenir en qualsevol moment, perquè les teves aportacions segur que seran sucoses. Benvinguts al programa 1135. Enduïn 2245 en total, però 1135 en aquesta casa, aquesta segona vida crepuscular, aquí a Ona Mediterrània. Tots ells, tots aquests programes, han estat produïts per Ana Maria Moreno i d'un temps ençà, controlats tècnicament per na Joana Maria. Sebastià, entrant de ple a la vida i la història d'en Kahneman...
Sí, el primer de tot, no ha estat voluntari, sinó involuntàriament. Estic fent un recorregut, una desconstrucció, diguéssim. No he començat per el principi, però parlant un poc d'en Richard Thaler, d'aquest famós llibre, Una petita espitjada, Nuggets, en anglès que li diuen, i no sé si recordeu, faré un cinc cèntim molt ràpid, que és com una nova ciència, a mi no m'apareix nova perquè realment ja sabia molta cosa d'això, de com donar una petita espitjada perquè la gent prengui decisions adequades. Crec que parlen des del punt de vista estadístic, per exemple, perquè doni més sang, perquè estolli més d'obbes en el moment que s'han d'estollar d'obbes, etc. Sempre hi ha un exemple que tu sempre rius un poc i que ho coneixes, no? Que és posar una petita, un urinari, posar una petita mosqueta,
una petita diana.
Diana. Com un problema que tenim els homes de fer pipí de fora, se redueix un percentatge molt elevat, no?
Això és curiosíssim.
És curiós. L'altre dia, per exemple, també hi havia un exemple que me va agradar molt. Enviar un mail fred, diguéssim, dirigit a la persona perquè fa una sèrie de conductes com estollar d'obbes, per exemple, i aleshores fer el mateix, un altre grup, com si fos el teu fill. Com si fos el teu fill que te diu papà, per favor, estollar d'obbes o no tiris els fens a qualsevol banda, etc. I la veritat que se va trobar que fer un mail com si fos el fill que escriu té un èxit, des del punt de vista estadístic, bastant significatiu. Puja molt la conducta que volen que se faci, no? Pensem, dic que no és un invent perquè record que, per exemple, en cotxes i accidents, ja hi va haver fa molt, molt d'any, no sé si ho recordeu, el més vell segur que sí, aquell famós papà no corres, que ja s'havien adelantat un poc en aquest experiment. parlant d'en Richard Thaler...
He de dir que des d'un temps ençà, quan tu fa dos anys cap aquí, molt de mails d'aquests d'empreses o d'associacions que ja hi som, en lloc de començar amb un fred distinguido cliente, ja me posen Pere. Dicen, hola Pere, i supos que tu te posaran hola Sebastià, això és una cosa que la màquina ho fa automàticament, però personalitzen una mica el missatge tot.
Possiblement després, pugui un poc èxit de lo que volen aconseguir. Sí. És una petita espitjada. Clar, jo crec que s'ha de pensar molt que no se dirigeix, no és un tipus causa-efecte, sinó que és una correlació. Si, per exemple, els accidents de cotxe les baixéssim un 20%, seria un excitarro. I si una d'aquestes idees fa que baixi aquest 20%, la veritat que des del punt de vista pràctic és molt important tenir un 20% manco morts i accidents, etc. Per tant, se trata d'una ciència estadística, diria jo, no? Amb aquest aspecte de correlacions. D'aquí vaig pegant el seu professor, que és en Kahneman, que és un psicòleg, en Richard Thaler és economista, que ha escrit un llibre famosíssim i que se considera un dels grans llibres de les ciències socials, que és pensar ràpid, pensar poc a poc, i se considera un best-seller. Jo, des del meu punt de vista, se trata de la psicologia més capdavantera que actualment. General, no d'un aspecte concret, com podria ser la depressió, per exemple, o qualsevol altre, sinó d'aspectes concrets. I vaig començar parlant de les decisions, que és el darrer capítol. Per tant, el que estic fent és anar cap enrere. I faig una desconstrucció, ara que està de moda, i que els cuiners fan desconstrucció d'un plat d'arròs, i el mateix. Per tant, ho estic fent teòricament malament, perquè hauria de començar per davant, que és la psicologia més bàsica que sustenta una altra psicologia, que és la psicologia del pensament, de judicis, i aquesta psicologia en el mateix moment sustenta la psicologia de prendre decisions. I me'n vaig cap a les decisions i aniré cap enrere. Faig també uns cinc cèntims de coses que ja he contat. No? El segle XVII hi ha una preocupació per les decisions incertes i aleshores se'n van cap a matemàtics, nobles que jugaven a cartes, era una cosa lúdica en aquell moment, i les demanen com han de prendre decisions incertes, tipus jugar a cartes, daus, etc, etc. I simplement se va fer el que se diu valor esperat, que és simplement dividir la resposta correcta per el número de situacions o possibilitats que se donen. Per exemple, el més fàcil, una moneda, si la tiram a l'aire, la possibilitat de treure cara és un 50%. Aleshores, el que van fer és dir, bueno, si tu jugues a una carta on d'això, tens aquesta probabilitat de provar. En Bernoulli, que és un dels grans científics, matemàtic també, el mateix segle XVII, XVIII, fa una teoria, fa un canvi, perquè se'n donen compte que la gent realment no segueix la matemàtica estricta del valor esperat. No fa probabilitats, no en sap, ni li interessa, però possiblement. I en Bernoulli el que fa és introduir com un factor corrector, per dir-ho de qualque manera, a la probabilitat, que és el que va dir l'utilitat esperada, l'expectativa de tot això. I comença, diu que lo important no just és la probabilitat o nosaltres prendem decisions depenent del nostre estat inicial. Ells parlen molt d'economia, perquè és el més fàcil, no? Però això se pot aplicar a qualsevol altra banda. Per exemple, si una persona té molt de dobbes, fer una aposta petita no perd interès. En canvi, per una persona que té molt poc dobbes, té més interès, no? Segons la teoria utilitarista, encara així, la matemàtica té molta importància. En aquest sentit, per exemple, de que per una persona que té 200, guanyar 20, segons la teoria d'en Bernoulli, és el mateix que per una persona que té 100, guanyar 10. Fa aquesta igualtat, per dir-ho de qualque manera. I l'any 47, val dir-ho, von Neumann i Borgenstein, que són un matemàtic i un economista, treuen tota una sèrie de principis que tu les coneixes molt més que jo, com principis reflexius, etc, etc, etc. I el que fan és agafar aquesta teoria d'en Bernoulli i li sumen aquests principis per explicar a la gent que mos escolta. No? Si tu t'estimes més un plàtan o una poma i una poma o una taronja, aleshores t'has d'estimar molt més un plàtan que una taronja. La realitat no és així, un pic que anem a la realitat de la gent com decideix, si s'estima més una cosa a una altra i aquesta altra és altra, si, si aquesta propietat se pot aplicar o no. Hem de dir que la teoria oficial, Von Neumann i Morgenstern varen tenir una importància espectacular, era com tothom li tenia devoció en aquesta teoria, perquè era aplicar la matemàtica a lo que podrien ser decisions psicològiques, per dir-ho de qualque manera, no? I aquí venen Amos Tversky i en Daniel Kahneman, que són dos psicòlegs d'Israel, que estudien un poc la presa de decisions, i també recordeu que el que fan ells és una teoria de marc. Segons el que diguis, decidim. L'exemple que també vaig posar, que tothom se'n recordarà, és no el mateix dir que prenguent una pastilla se curen un 60%, que dir, si prens aquesta pastilla, la probabilitat de morir és el 40%. Aleshores, les decisions que s'aprenen segons aquest coneixement que tenim serà una o l'altra. Començant la mort seria el mateix que rebutjar aquesta decisió. I, en canvi, començant la gent viva, possiblement
anima
a prendre la decisió.
Quants percentatges són els mateixos? Però...
Sí, però canviant un poc
s'enunciat.
Hi ha molts d'exemples de tot això. Per exemple, una persona que sempre va comprar en el supermercat de prop de casa seva i un bon dia decideix anar-se'n fora i li roben, per exemple. No? Creus que el fet d'anar més enfora ha estat culpa d'ell o no ha estat culpa d'ell? Si feim aquest enunciat de sempre compraven el mateix supermercat i un bon dia decideix anar-se en un altre, tota la gent acaba pensant que aquesta decisió està molt dolenta. No aposta per aquesta decisió. O, per exemple, una persona que mai agafa un escotxe o un autostopista, si un bon dia l'agafa, o, per exemple, si deim una persona que sempre agafa un autostopista i aquest les mata, per exemple, no? És que no l'agafa mai, veient que és una decisió mal presa, ha estat un error total. En canvi, és que ho agafa sempre, tenim aquesta confiança de dir...
Podria passar, això.
Li havia de passar.
Li havia de passar, perquè ho agafava sempre, sí.
Efectivament, no? Bé, i és total i absolutament a l'atzar agafar un assassí en el cotxe.
Bé, és el que dèiem, que si tu te diuen a jugar a la loteria tindràs un 1% de probabilitats, penses que tu estàs en el 99% restant.
Efectivament.
En canvi, si te diuen, escolta, vostè té un 1% de probabilitat de tenir càncer...
Canvia totalment.
Tu li canvia, mira, te veus més de...
Canvia totalment.
De 1%
que tenim 99%. Por en el risc. Sí, i en canvi, aquest 1% de guanyar...
Sí, perquè si s'hagin fet aquest càlcul...
Molt gràcies.
En jugués a loteria, és que no hi jugaria ningú.
Sí, està claríssim, un pic que coneixem en Kahneman, que ha fet experiments amb activa i passiva, que realment no som matemàtics, no estem preparats per ser matemàtica pura i dura, prenent decisions depenent de molt d'altres factors. No? I la teoria de Marx, és a dir, segons mos diuen, la història, prenem decisions d'una manera o l'altra. I a partir d'aquí, torn cap enrere, vaig a un capítol anterior, tot això està en aquest llibre, no? I seria... passaria un capítol intermig entre el que serien les maneres de pensar, el que ell diu els heurístics, sesgos, també els comenta, que són maneres equivocades de pensar. Hi hauria un capítol que a mi m'ha interessat molt que se titula Excés de confiança. I el que vendria a dir és que la gent, el nostre capet està preparat, està dissenyat, si se pot dir d'aquesta manera, per ser confiat. No? I mos posa diferents idees. La primera de totes és la il·lusió, li diu il·lusió, d'entendre, que seria una manera de pensar que tenim tots. No? És una idea d'en Nassim Taleb, que és un matemàtic molt famós, que té un llibre també molt famós, que se titula El cisne negro. És molt interessant. Qual que dia el duré també, en Nassim Taleb, perquè ell li diu el quarto quadrante. Quan apliquem estadística, que diu que ho fa moltíssima gent, a un quadrant que no se pot aplicar estadística, no? Interessantíssim tot això, no? En Nassim Taleb ho titula en aquesta il·lusió d'entendre la fal·làcia narrativa, li diu. I és aquesta idea de que quan diguem el que diguem, la gent sempre té aquesta suposició de que pot narrar, no? Jo això ho he fet alumnes meus, per exemple, agafar un tema com... és bo que els alumnes duguin uniforme o és molt millor que no en duguin, que vagin vestit com vulguin. i tu dones aquest debat a persones que almenys segur mai s'han aturat a pensar, a estudiar tot aquest tema, i és curiós veure com, tira, cadascú té la seva narració dels fets i comencen a donar arguments i a defensar. I si tu deixes que s'encalentesqui la discussió, la gent s'arriba a encalentir, inclús, no? Això mateix passa, per exemple, amb un article on se demana a guapos perquè creuen que són guapos, no? I sabeu que tot d'una les tendències se'n van cap als que creuen que és una qüestió de genètica i els que creuen que és una qüestió de...
Cultural,
en aquest cas seria de tenir molta cura, d'alimentar-se bé, etc, etc. I com Sandra Bullock, etc, etc, actors d'alt èxit i guapos, evidentment, com estan atribuint la seva guapura en aquests diferents, no? Quan realment no tenim ni idea exactament què està passant aquí, no? No tenen ni idea de genètica, idea de diferents alimentacions, etc, etc. I això li diu en Kahneman aquest excés, aquesta il·lusió d'entendre. La d'in nosaltres i bueno, sempre tenim aquesta idea de que podem explicar moltes més coses que tenim, no? Molta gent quan se'n va, per exemple, de viatge i torna, te venen contant la història de com són els alemans, no? I o si condueixen bé o si condueixen malament, sempre te fa ganes de demanar-li, bueno, que has fet un estudi, que t'has aturat davant un semàfor a veure si les passen o no les passen així, no? I el més segur són il·lusions i aquesta necessitat d'explicar i d'entendre, no? Això en principi no és dolent, si el que discutim són coses nímies, però hem de pensar que si ens posem a discutir temes polítics o econòmics o temes de guerra, acaben per ser importants. Si qualcú fa una història, té una il·lusió d'entendre una cosa i l'explica de la seva manera, perquè aquí el dolent és que no volem el fracàs. Les persones, un pic que donen una explicació de les coses, mos és molt, molt, molt difícil desfer o descaminar els nostres passos. No? Això també hi ha molta literatura al respecte i molt d'experiments. No? No volen fracassar, per tant, aguantar les nostres idees. No? El que veiem, la disponibilitat d'informació dins tot això, la retrospectiva, inventar històries, omplim buits reals de coneixement, i no és un defecte perquè estem fabricats d'aquesta manera. Aquí lo interessant és que tots els estudis on tu agafes les persones i les dius, bueno, estàs equivocat, quan les poses un mirall davant perquè vegin que se conten històries, quasi ningú vol reconèixer aquesta possibilitat. Hi ha un estudi, ja el duc per aquí, que se va fer en 280 i pico de persones d'aquestes que surten en els debats i que parlen de com serà la guerra de no sé què passarà si guanya aquest, qui guanyarà les eleccions, coses d'aquestes, no? I va, si mateix, agafar 80.000 prediccions. Després les va comprovar i va veure que l'atzar, si hagués tirat una mona de l'aire, hauria encertat tant com els experts. Quan se'n va anar en aquests experts, les va comentar, bé, fixeu-vos el que vos ha passat, què diríeu que deien els experts, en general? Va, mira tu, he fracassat, no és així, s'assumpto. No, donaven una explicació, se contaven una història. Si deien, ha guanyat en Reagan, es destenden Reagan, tot això. Si deien, ha guanyat en Reagan, i havien dit que guanyaria un altre, sempre justificaven que si havia canviat qualque cosa, agafaven qualque dada que s'havia produït i explicaven el seu error, però que no era un error, sinó que era un càlcul...
Que les condicions inicials havien canviat.
Sí, que el càlcul no era adequat. Ningú, o poca gent, va acceptar que no sabem què passarà en el futur, simplement, no? Que no tenim dades suficients, no? Hi ha una d'aquestes retrospectiva que és quan t'ha passat una història, jo ja ho sabia, Aquestes també és una altra molt important, no? Com, per exemple, jo que sé, canvia cau el mur de Berlín, hi havia molta gent que ja ho sabia. Quan hi va haver la crisi econòmica del 2008, que hi va haver molt pocs economistes que varen parlar que passaria això, aviat varen començar a sortir moltíssima gent que ja ho veia. Era cantat, com és que no ho havíem previst tot això, no?
Això passa que nostre també, eh? Si dius una cosa i cau estes sols. Ja t'ho havia dit jo, que no havies agafat en les dues mans.
Sí, és una psicologia... en Kahneman és un poc pessimista en aquest sentit, perquè el que se'n dona compte quan estudia moltes d'aquestes prediccions i moltes d'aquestes possibilitats, que realment se manco de lo que realment deim, no? I el seu pessimisme és perquè, val, anem a canviar. Anem a introduir molt més raciocini, molt més... anem a ser un poc més aturats, anem a prendre decisions d'una manera diferent. El que se dona compte, incloïts de professors universitaris, per descomptat, el que se'n dona compte és que a la gent li costa molt donar el braç a torcer. Ficant-se banya, realment. I en Kahneman diu, això ja ho sabia la meva padrina. Té un capítol dedicat a això. No és que sigui un coneixement espectacular, l'únic que ha fet és treure experiments que demostren efectivament tot això i diferents exemples, per exemple, en la bossa, en política, etcètera, etcètera. Per tant, té un bagatge de coneixement empíric molt clar de que les coses són així.
Hi ha un matemàtic, és en John Allen Paulos, divulgador, que té un llibre que és un matemàtic jugui a la borsa. I diu que pots dir el que vulguis.
50%. Pot tirar una moneda.
Pot tirar una moneda, perfectament.
Sí. Això també està...
Inclús te diré més, pots enganar, vull dir, pots creure que en sap molt més del que realment saps. Sí. Gent te seguirà com un gurú si tu tens quatre tècniques que són simplement de convençament, sense... No tens per què saber res, però podries convèncer que tu saps...
Hi ha molt de temes així, per exemple, la història, un pic passada i un pic contada, per exemple, genocidi nazi i tot això. Hi ha molta gent que l'explica. I en Kahneman diu, és punyeterotza. Per començar, a més, si mon anam, si pujam un pis filosòfic a tot això, quan va néixer o quan se va concebir en Hitler... tenia un 50% de probabilitat de ser dona. I això ja és pur atzar. I va ser un home. I va estar, no sé si sabeu, que va estar a punt de morir ofegat i el varen salvar. Pur atzar, tot això. Si m'on anàvem en aquest pis d'atzar, no? Per tant, que després vengués en Hitler, també tornes a atzar i que guanyàs, etcètera, 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 no?
És a dir, que l'any 1900 ningú...
No.
Hi haurà gent que dirà que jo ja ho vaig preveure l'any 1900... Que hauria...
I s'il·lusió retrospectiva, clar, sí que m'ho has permet veure, és que tot estava escrit que passaria això, no? Retrospectivament. I això fa, per exemple, no sé si se sap, que hi ha un capità polac que va fer un informe molt bo per als anglesos, els francesos, els Estats Units, figuren en els seus arxius, en tot el que estava passant en el camp d'extermini. I era tan volàtil, era com una història... Jo m'ho imagino, me posen en el cas de la CIA, diguéssim, de la CIA d'aquell moment. Clar, que te vengui qualcú a contar que hi ha una fàbrica de matar gent, sona molt raro. I se va arxivar, simplement. Se va arxivar, m'imagino, com una... El mateix que va passar en l'11 de setembre, que un pit passat hi havia molta gent que ja ho deia i tothom s'estira els pèls perquè la CIA si havia fet això, si s'havia arribat en el secretari d'Estat però no havia arribat en el president, la possibilitat que hi hagués un atemptat, etcètera, etcètera. Però després, en Kahneman, que parla, per exemple, dels 11S de 2001, me sembla que era, d'Estats Units, diu, és molt normal perquè... arriben informes d'aquest estil, arriben 1.000. Aleshores, si aquest 1.000 haguessin d'arribar a dalt de tot, seria impossible. Necessites anar filtrant, aquest és vera, aquest no és vera. Ara bé, un pic passat, bueno, hi havia quantitat
de
gent.
Tothom deia que havia de passar. Sebastià, gràcies, una vegada més. Posarem una música per acabar aquesta primera part. En Sebastià mos ha parlat de matemàtiques i una música que ja ha sonat aquí altres vegades. Angelo Branduardi té una cançó que es diu Per ogni matemàtico.
dare la caccia ai numeri già sfuggenti di per sé. C'è un sogno pitagorico che a me non è servito, adesso che nel 2x3 so cosa sei per me. Per ogni matematico che non si è mai pentito d'aver sbagliato un calcolo che è già grave di per sé, rimane un senso logico che a me non è servito, adesso che nel 3x3 so cosa sei per me.
Sopars, begudes, activitats, ruta martiana... Bon ambient i diversió s'uneixen a Moltabarra, el local de moda del centre de Palma. Vine de dilluns a dissabte, a partir de les 7:30 de l'hora baixa, per gaudir del millor ambient a Moltabarra, al carrer Pes de la Farina 12 de Palma.
Inaugura el cap de setmana amb nosaltres el Som Divendres. Bon humor, diversió, reflexions, moda, cerveses, mojitos, bon menjar... Veniu, que passarem una bona estona. Cada divendres, a Ona Mediterrània, a partir de les 8, Som Divendres. Som Divendres, el programa que inaugura el cap de setmana.
Cercant un pla cultural pel cap de setmana? Aprofita els diumenges i vine al Museu Es Baluard. Coneix les millors propostes d'art contemporani a Palma. Els diumenges de 10 del matí a 3 de l'hora baixa. Let's go!
Perquè estimes la nostra llengua, la nostra cultura i el nostre país, fes-te soci de l'Obra Cultural Balear. Si vols fer part dels que lluiten per assegurar el coneixement, l'ús i el prestigi de la nostra llengua, associa't a l'entitat que més i millor ha lluitat per ella durant més de 50 anys. Si vols contribuir al manteniment dels nostres drets lingüístics, associa't a l'Obra Cultural Balear. Més de 50 anys al servei del nostre país. Associa't. Posa't en contacte amb la delegació del teu poble o amb la seu central de Palma. Telèfon 971-723-299 o entra a ocb.cat.
Cada dia es realitzen milers de compres a les botigues i supermercats de les nostres illes. Molts d'aquests residus els podríem estalviar, simplement fixant-nos en l'envasament del que comprem. Compra les fruites i verdures a pes i de temporada, amb presanaes, i evita les bosses de plàstic. Compra menjar, no residus. Redueix els teus residus. És un missatge de Tirme.
Arriba a Ona Mediterrània, cany i tralla en català.
Si vos agrada el rock, el punk i el metal cantat en català, ens podeu escoltar cada divendres de les 10 a les 11 de la nit.
Escolta, cany i tralla a Ona Mediterrània.
Teniu una cita en La Filosofia, el programa L'Àgora de Can Alcover, cada dimecres a les 7 de l'hora baixa, en directe.
Lluia freda un cel d'estiu, tremola en pols i encara és...
i la redifusió del programa cada diumenge a les 11 del matí. I també el canal iVox Dona Mediterrània, i trobareu tots els àudios del programa.
Ona Clàssica, cada dimecres de 8:30 a 9 del vespre. Amb Jordi Vidal.
Has perdut algun programa? Recupera qualsevol emissió d'Ona Mediterrània visitant la pàgina web ivox.com.
Escoltes Ona Mediterrània gràcies al suport de les persones associades. Ajuda'ns tu també. Associa't. Fes créixer Ona Mediterrània.
Entrem ja a la segona part del programa, després de les aportacions d'en Sebastià. Tenim aquí en Antoni Vilaret. Bon vespre.
Bon vespre.
Ell és el director, tornant a repetir les sigles, IEDIB. Sí. IEDIB. I-E-D-I-B.
Sí, són les sigles d'Institut d'Ensenyaments a distància de les Illes Balears.
De les Illes Balears. I en què consisteix aquest institut?
Bé, abans de tot, m'agradaria fer un pot de propaganda, si m'ho permet.
Però no, si estàs atents.
No, vull dir que per saber tota classe d'informació, inclús la matrícula, que és telemàtica, la millor manera és visitar la pàgina web, que és les seves sigles, o seu domini és iedip.net. Per tant, això és el primer punt que volia deixar clar. Se tracta de fer ensenyaments a distància. És un projecte públic de la Conselleria d'Educació per tal de posar en marxa un ensenyament a distància no universitari.
No universitari.
Sí, sí, està, això és no universitari, perquè ja existeix UNED i altres universitats a distància, per desenvolupar ensenyances de tipus batxillerat, formació professional. Algunes ja existien, unes altres no estaven suficientment desenvolupades, i altres ensenyances que no existien, com per exemple en guany emporats l'Escola Oficial d'Idiomes a distància, que permet estudiar tots aquells que no ho poden fer de manera presencial, ja sigui perquè pues, tenen càrrega familiar, fan feina, tenen problemes de mobilitat, són esportistes d'alt rendiment o altres situacions, o perquè realment volen estudiar a distància, perquè els agrada més que de forma presencial. També, per exemple, té un programa, que és el programa Xarxa, que va dirigit a batxillerat, alumnes que fan batxillerat en els centres presencials, que oferta matèries soltes a distància. Això serveix, per exemple, per si un alumne que està a un institut on no s'ha ofert una matèria vol fer aquella matèria, com per exemple, un exemple molt concret, anàlisi musical. És una matèria que sol tenir poca demanda i pocs instituts la tenen. Bueno, doncs ara, gràcies a l'IEDIB, qualsevol alumne de qualsevol centre de batxillerat pot estudiar, per exemple, anàlisi musical o una altra matèria.
I això els instituts ho saben? Informen? Bueno,
a mi, molts ho saben perquè la Conselleria informa, perquè te fais una idea, enguany tenim 450 alumnes de 65 centres de totes les Illes Balears fent matèries a distància. Per tant, no és una cosa que hagi començat ara. De fet, va començar fa 4 anys i li he dit, ha recollit el testimoni de quan se va començar, i des del primer any, que el primer any va haver 100 i pico d'alumnes, enguany que n'ha hagut 450, pues pot veure l'increment tan gran que ha hagut.
I això ha fet que se suprimís el que deien escoles d'adults? O...
No, no s'ha suprimit res, man, no s'ha suprimit res. És a dir, les escoles d'adults i els instituts segueixen fent batxillerat presencial i fan les seves matèries. Això és el que dona una oferta addicional. És a dir, abans un alumne que es té a un institut petit d'un poble no podia fer certes matèries. I ara es pot fer a distància perquè aquell institut no té suficient població escolar per ofertar aquestes matèries. O abans no havia escola oficial d'idiomes a distància, hi havia presencial, ja existeix una distància per aquells que estan fent feina o tenen una situació familiar que no li permet de manera estudiar de manera presencial. Inclús diria que anem més enllà, és a dir, nosaltres tenim alumnes fora de les illes, estudiant batxillerat, i tu me diràs com fan els exàmens, per exemple, perquè els exàmens sí que són presencials, pues tenim un sistema de programa d'exàmens telemàtics que permet a través d'un sistema de gravació monitoritzar l'alumnat i pot fer l'examen des de Madrid, des dels Estats Units o des d'on vulgui.
Per tant, no teniu pràcticament cap contacte físic amb l'alumne.
Bé,
presencial, l'alumne sí, sí. No teniu ni edifici per entendre.
No, bon, sí que tenim un edifici, de fet tenim un edifici en el carrer de Salvà, a Palma, Argentina, on estan els professors allà, i a vegades venen a demanar informació, perquè bueno, se pot demanar informació per telèfon, per correu, però a vegades volen venir presencialment i nosaltres els arribem.
Això sí que ho entenc, però no hi ha aules, per exemple.
No fan classes, no se fan classes presencials, totes online. Sí que, per exemple, de tant en tant fem alguna videoconferència, però si tenen algun dubte, avui en dia en les eines telemàtiques se poden fer moltes coses, és a dir, pots compartir l'escritori i ensenyar-li un problema de matemàtiques, ensenyar-li el teu escritori a l'alumnat i a través de la veu explicar-li. És a dir, se tracta d'utilitzar les eines telemàtiques, informàtiques, per desenvolupar una ensenyança 100% online.
I la formació professional també està contemplada?
Sí, enguany tenim 5 cicles de formació professional.
De primer grau?
Tenim 4 de grau mitjà, perquè es diu una de grau mitjà, i un de grau superior. Tenim 2 d'informàtica, un de tècnic d'emergències, atenció a la dependència i un d'electricitat.
I superior quines?
És d'informàtica, administració de sistemes en xarxa.
I el professorat ve allà de matins i contesta preguntes, envia programes...
La principal feina del professorat és fer material, perquè tot és material digital, és a dir, nosaltres tenim un llibre digital fet pel professor, que te pots imaginar que du molta feina, fa les activitats, les dissenyes, les activitats online, i després, que això seria la principal feina, les corregeix, òbviament, atens l'alumnat, totes les dubtes, fa les correccions, les retrocions que hagi de fer, etc.
I després, la titulació és igual que una altra?
La titulació és ben igual que una altra, és titulació oficial i la mateixa. Sí, sí.
Per tant, se podria donar el cas que una persona, simplement perquè no li fa ganes anar a l'institut físic, ho fa tot per aquí? O han de tenir uns requisits de que han d'haver fet algun curs antes presencial? O tal?
No, en general, els requisits que siguin adults, que siguin majors de 18 anys. Però després també tenim alumnes que són menors d'edat que estan en situacions excepcionals. Ja t'he dit, per exemple, una persona que sigui músic i no pot anar, o ha de deixar algunes de les classes, o sigui esportista, o fa feina, perquè els que tenen 17 anys estan fent feina. Doncs en aquestes situacions sí que se poden matricular.
Això, de qualque manera, la gent que vol anar a la universitat ha de passar per aquí, o encara hi ha el dels majors de 25 anys, tot això encara continua existint.
Sí, mem. Nosaltres també fem una preparació per accés a la universitat online, és a dir, existeix una preparació per accés a la universitat en els centres d'adult presencial. Però nosaltres el que fem és els mateixos ensenyaments, però online. És a dir, si un se vol preparar l'accés a la universitat o se vol preparar la selectivitat, imagina't un lloc que ja ha aprovat fa anys el batxillerat i ara vol fer la selectivitat, o no va treure la nota que volia, doncs nosaltres fem un curs preparatori de la selectivitat, que se diu la PBAU, i també un curs preparatori per accés a la universitat. Tot és online, és a dir, la idea és els mateixos ensenyaments, però una modalitat diferent. I a més, amb materials potents, ben fets, intentant potenciar el videotutorial, perquè per explicar un problema de matemàtiques, el millor és fer un vídeo. És a dir, avui en dia cercam vídeos per tot, no? Pues, per explicar el format audiovisual es transmet molta més informació que s'ha escrit. Òbviament combinant les dues coses, és a dir, fem un llibre digital que té continguts amb un registre escrit, imatges, animacions, i potenciem l'elaboració de videotutorial, que podeu imaginar que du molta feina, perquè a vegades un vídeo de 2 minuts té dues hores.
Clar, el fet de no ser presencial fa que l'alumne o les 3 des de matí vos puguin enviar un treball fet o
exactament,
o l'exigència baixa o quan vulgui. No?
Per allò, el punt fort de tot això és la flexibilitat. És a dir, l'alumne pot estudiar des d'on vulgui, quan vulgui i el seu ritme. És a dir, pues lo que tú deies, si un té lliure diumenge i té temps, pot fer feina diumenge. A més, també té flexibilitat perquè permet matricular-se de manera més flexible de matèries, és a dir, batxillerat a distància, te pot matricular d'una, de cinc, de sis, segons la teva disponibilitat de temps. I un altre punt fort és que pots estudiar des de qualsevol punt de les Illes Balears o inclús de fora de les Illes Balears.
De fora de les Illes Balears i no tens perquè ser ciutadà de les Illes Balears.
Bé, o sí. Aquí hi ha un poc, és a dir, la conselleria per als estudis de FP demana certificat de residència perquè és el que, bueno, ho demana, no m'ha de deixar-ho aquí. En canvi, per batxillerat i altres ensenyaments no se demana això. Nosaltres ens regim per el que diu la normativa i FP sí que han de ser residents de les Balears i per als altres ensenyaments pues, no fa falta.
I quin requisit tecnològic ha de saber una persona que se matricula en això? Simplement usuari o ha de saber programes informàtics per poder contestar?
No, no, bàsicament el que ha de tenir, òbviament, és un ordenador en connexió amb internet, que això pareix una obvietat, però a vegades no està clar, i ha de tenir un coneixement bàsic de tractament de test, perquè si ha de fer una tasca, pues, ha de saber escriure damunt un document i enviar-ho bàsicament en PDF. De totes maneres, nosaltres tenim una aula de tutoria on allà tenen uns manuals i eines també en format audiovisual que li explica com fer una tasca, com fer un qüestionari, com enviar un correu, com funciona l'aula virtual, tot en vídeos, perquè quan comença i se troba una aula virtual no sap com funciona. Això ho han d'entendre i, per tant, l'alumnat se li fa una tutorització en aquest sentit. Té un tutor, té una aula de tutoria i té un material de tutoria i uns molt importants són aquestes eines, aquests vídeos, aquests manuals que li permeten començar, perquè és important saber com funciona la plataforma, òbviament. Però no se requereixen gran coneixement.
I per part del professorat, ha de ser un professorat especialitzat, ha de conèixer eines tecnològiques...
Aquí sí que se requereix un gran coneixement. De fet, per entrar a CIADIP, se fa un curs previ, es fa una convocatòria oberta a tot el professorat de secundària, d'ensenyament públic, i, bueno, se fa un curs de Moodle i de les eines que emplearem, i ells han de fer una unitat didàctica en Moodle. És a dir, el que han de fer és demostrar la seva competència digital, perquè, òbviament, sí que això són uns requisits importants. I bé, fan aquesta unitat, se'ls valora, i és que la fan millor, pues, entren com a professors en comissió de servei. I cada any se li fa una avaluació anual per objectius de si han fet els materials, el llibre digital, les activitats online. Vull dir, que hi ha una avaluació constant de tot el procés perquè és un perfil molt específic i si no domina, per exemple, les eines informàtiques, pues no pot fer feina en altres.
Jo m'imagino que per un estudiant, i aquí en Sebastià és professor també, i en Jordi també, m'imagino que per un estudiant Ventura és més difícil. Té uns avantatges, això, d'horari, de llibertat, de temps, però clar, que t'expliquin, ara pensa en matemàtiques, no? Que t'expliquin llogaritmes, simplement amb un text, amb uns exemples.
Sí, amem. Això,
càlcul integral o...
Sí, requereix de capacitat d'autoorganitzar-se, d'autonomia, voluntat, però el que t'he dit abans, és veure que un logaritme amb un registre escrit és complicat, però amb un vídeo on tu graves com fas el logaritme i expliques de bou damunt d'una tableta, que és el que fa el professor, se construeixes el logaritme, és exactament el mateix que el que fas tu a classe damunt d'una pissarra. Però, a més, com que fas un vídeo i el veu tothom, procures que surti bé. És a dir, jo m'he donat compte que quan explicava, en el meu cas, els problemes de Mendel, perquè jo soc de biologia, doncs m'aduia molt de temps perquè m'equivocava molt. És a dir, dins classe no te'n dones compte, però fas petites equivocacions que vas rectificant sobre la marxa, però un vídeo que tu publiques perquè te quedi bé tècnicament, doncs el repasses, i és vera que determinades assignatures necessiten molt d'aquest format audiovisual i d'aquest construir els problemes perquè s'entengui. Però jo crec que les senyors hi són.
Això no és una UNED per batxillerat?
No,
la filosofia no és la mateixa, la idea inicial. No,
no, La idea és crear materials de tots i desenvolupar ensenyances no universitàries. Per començar, a Sonet són universitàries.
No, però, vull dir, sí. Però no segueix... Perquè a Sonet hi ha unes tutories, sí. Tu, un pit per setmana tu pots anar a veure el professor, crec que te dona unes pautes, això aquí no és.
Això, perdoneu, no. Sonet, és, perquè jo la conec un poc, no? Sonet, pensau que va néixer quan tota la tecnologia digital no existia i era una alternativa... Per exemple, a les presons hi ha molt de llicenciats per Sonet. I era el llibre que venien i anaves a fer un examen, simplement. I van començar a obrir les delegacions que de Sonet estan en el polígon i la veritat que han creat una dinàmica interessantíssima a Sonet. A part de que és una universitat, crec que amb un alt estàndard.
Jo crec que la filosofia és la mateixa, però diferent tipus d'ensenyament.
Va néixer, ha nascut en la tecnologia digital.
Ja ha nascut en tecnologia.
Clar, nosaltres, tu pensa, jo no sé ara, però sé que Sonet té llibres de test. Nosaltres no tenim, nosaltres tenim llibres digitals. Perquè, mira, un exemple molt, molt concret de la plasticitat o flexibilitat que dona el llibre digital. A vegades te diu, bueno, la matèria que és en català o en castellà. I tu li dius, bueno, com que és format HTML, tu apretes un botó i se te tradueix en català, en castellà, en alemany, en anglès. És a dir, un d'aquests problemes típics de l'idioma que sempre pues, no el tenim ja. És a dir, són coses d'aquestes que t'adones compte que la tecnologia te permet fer. Que no és cap tonteria,
perquè
és català i és castellà i després altres idiomes. Vull dir que te tradueix en qualsevol idioma tot el contingut. De forma automàtica.
Sonet va començar fent programes de ràdio, jo les escoltava,
sí.
I era, havies d'escoltar els programes, i era el primer digital que... Digital,
que no era present, que no era físic.
Que no era estudiat damunt un llibre,
sí,
no?
Sí.
En Jordi també vol intervenir?
No, jo volia dir que igual estaves recordant Simbad, no sé si ho recordes.
Sí, també.
Era l'institut, o sigui, la secundària, el BUP, jo el conec de quan jo feia BUP, la gent que no podia existir a classe feia l'OCD Simbad. Ara s'ha substituït per el que és l'IEDIP, que és l'Institut d'Ensenyament a Distància, que està funcionant molt bé el segon any, no és bueno, Toni?
Pues mira, una dada perquè veus la demanda que hi ha. El primer any van començar, no me'n coneixia ningú, van començar l'estiu i començaven per setembre i van tenir 600 alumnes matriculats. El segon any en tenim 1.700. És a dir, mos ha passat una ona per damunt, perquè pareix que no són molts, però són molts, 1.700 alumnes en dos anys. De dos anys, aquest és el segon.
Aquests quatre anys que deies que heu passat a 450, en què te refereixes?
Sí, aquests quatre anys, clar, jo venia d'un institut on se feia aquest programa, que era un institut presencial, però que tenia una petita secció a distància. Per això t'he dit que aquest recorregut de quatre anys d'aquest programa, aquests dos anys anteriors, venien d'un institut presencial i els dos anys posteriors ja s'ha fet a CIEDIP. Al final, el que hem vist és que hi ha una demanda molt gran d'estudis a distància. Jo crec que universitaris i no universitaris, perquè és més còmode estudiar a distància. És vera que necessites una autoexigència, una organització, un bon material, un bon professorat darrere, però si tens tot això, sí que és més flexible i més còmode. Òbviament, és totalment compatible en so presencial, inclús nosaltres tenim lo que, com t'he dit en el programa xarxa, un programa mesclat, on tenim alumnes a distància que fan una o dues matèries que estan fent ensenyaments presencials, vull dir que a vegades no és inclús per aquí distants, per un costat distància i per un costat presencial, i també se mesclen.
A un alumne que potser està a segon de batxiller li han quedat assignatures de primer. Aquestes dues de primer els podria fer per a distància i...
Sí, sí.
I també canvis de modalitat.
O canvis de modalitat.
Hi ha gent que, inclús quan ha començat el curs, diu, ai, ara ciències, no ho sé, i llavors després fa història del món contemporani, per exemple, que no la va fer a primer. Està fent segon, i per fer humanístic fa història del món contemporani a primer. Evidentment, en un presencial no se pot quadrar un horari. Llavors, aquest alumne fa el seu horari habitual i després té el compromís de fer història del món contemporani. I és bo, envien les feines quan
aquí i la feina de professor, vosaltres dos que esteu ficats, la feina del professor és realment de preparar el material, perquè els exàmens s'ha de corregir quasi bé els mateixos.
Sí, bé, un moment, El material, per jo, és el 70% de la feina, perquè du molta feina. La correcció també du feina, perquè les activitats online més o manco valen el 30% de la nota, perquè te fais una idea. I hi ha Nosaltres fem lliurar activitat de forma periòdica, perquè nosaltres el que volem és que l'alumnat faci petites passes cada dia, que això és el que volen tots els professors, no? Que l'alumnat faci un pot de feina cada dia. I clar, es fan aquestes activitats que els han d'enviar i nosaltres les corregim. Aquestes activitats n'hi ha dos tipus, bàsicament, unes que són autocorregibles, que són qüestionaris però amb diferents tipus de preguntes, i tasques que són de correcció manual, que tot això s'ha de corregir, i són molt d'alumnes. I després hi ha els exàmens presencials, en el cas de batxillerat, que són per gener i per maig, només hi ha dues avaluacions, i fan els exàmens físicament en els centres col·laboradors de totes les illes, que n'hi ha 14, per exemple, un alumne de Formentera, si ha de venir a fer l'examen a Palma, no s'apuntarà a distància, el fa en el Marc Ferrer de Formentera. I ens envien els exàmens dels centres col·laboradors i fem una correcció i li passam digitalment l'examen corregit.
Jordi volia...
Sí, Jordi, sí.
No, ja ho has explicat tu. No, que l'alumne fa feina durant tot el semestre. O sigui, no el tornem per quadrimestres. No? Quadrimestres. Sí, sí. Llavors, comença l'octubre, quan el mes de gener s'examina, ha estat fent feina, no se presenta ahí de golpe y porrazo a fer un examen, no, ha fet les tasques i els qüestionaris que el preparen. Està clar que és mig curs, això també és una dificultat, però bé, és que una cosa compensa l'altra. No va a classe i ha de preparar el material de mig curs. Però en principi, qui fa bé les tasques, normalment treu bona nota a l'examen.
Clar, i una persona que si ha de tenir de 8 anys per poder fer això, vol dir que de qualque manera no ha arribat en el batxiller d'una forma lineal.
Sí, bé, nosaltres som una eina contra el fracàs escolar, contra l'abandonament. És a dir, hi ha gent que ha deixat els seus ensenyaments presencials en el seu moment i, per exemple, en el cas de batxillerat, que són, se demana que siguin majors d'edat, excepte si estan en circumstàncies especials, perquè almenys el que no vol s'aconseguiria, perquè si no jo crec que això passaria, que els menors de 17 anys s'apuntin molt bé, gent de 17 anys i de 16 que volen estudiar a distància i no estan fent feina. Diuen, jo a l'institut... I bé, per això el que no se vol és que se deixi el centre, jo crec que un lot de 16 anys que no té cap problema, ha d'estudiar de forma presencial. Per tant, el que fem és, o se posa aquest límit d'edat, excepte casos excepcionals, i és vera que molt d'alumnat ja ha fet batxillerat. És a dir, tenim alguns casos que no l'ha fet, que comença de nou, però molts li queden 3 o 4 matèries, i el batxillerat a distància permet titular fent només les matèries que els hi queden, que això també és un avantatge, perquè si han de repetir segons sense, si no... I, per tant, també recuperam aquest alumnat que va abandonar en el seu moment i li donam una eina per poder estudiar, i més tenint en compte que molts dels adults pues, tenen limitació d'horari per raons vàries de feina.
I alumnes matriculats avui, a dia d'avui, quan n'hi ha?
1.685, això és la data exacta. Entre FP, batxillerat, escola oficial d'idiomes...
I abandonament? Teniu ja xifres?
Sí, sí, tenim ja xifres. De fet, l'abandonament dins el món dels adults és elevat. Si no vas anar a qualsevol curs d'adults i veuràs quan comences i quan acaben.
Un gimnàs.
Però l'any passat, per exemple, a batxillerat, van aconseguir passar d'un abandonament que era del 60%, el curs anterior, que jo ja havia duit el tema de batxillerat a distància, a un abandonament d'un 50%. Que molt pot parèixer...
En un sol any. Reduir un 10%, és moltíssim.
Sí. I
un 50% aquest, sí, està bé, jo sí, crec. Sí.
I aquest any hem fet la junta d'avaluació de gener, l'altre dia la van fer, i tenim un 56% de seguiment. És a dir, ara ja cada vegada costa més millorar, no? Perquè,
però... 44 sí, d'abandonament.
Sí, sí.
Per tant, la gent que s'apunta a gimnasi o sí, idiomes, sí, o això, sí, és un clàssic de tota la vida, que t'apuntes amb il·lusió de sí, pensar que podràs i per lo que sigui, abandones molt. I m'imagino que a Sonet també passa això i vos passarà a vosaltres.
Nosaltres, el que tenim molt clar... Jo he fet molts anys fent feina amb ensenyaments a distància i l'abandonament era molt gran. I, per exemple, una cosa molt important, si fas feina en una aula virtual, que l'estructura sigui homogènia. És a dir, que si cada professor fa un poc el que vol, l'alumne entra en la plataforma i no entén, passa d'una matèria a una altra i no entén el que passa. Tots... els estudis, els ensenyaments de CIDIP tenen 8 unitats digitals i això ho puc dir perquè gràcies a aquest pla d'homogenització, perquè podien dir, bueno, que té que veure FP amb batxillerat, doncs pues tots tenen 8 unitats didàctiques digitals, és a dir, l'estructura ja la començam a visualitzar, són com 8 quadradets digitals dins els quals tu cliques, s'obre i tens el llibre digital en el mateix lloc les activitats d'aprenentatge en el mateix lloc, les activitats avaluables en el mateix lloc i les d'ampliació en el mateix lloc. I tot això és molt fàcil d'explicar ara aquí, si tot és homogeni, perquè si cada professor decidia dir que són 50, fes el que volgués, ara mateix no ho podria explicar.
50 professors, eh? Anna.
Sí. Vull dir que l'homogenització jo crec que és clau i la millora dels materials també és clau.
Heu seguit, Toni, heu seguit alguna pauta d'algun precedent que hi hagués a altres comunitats autònomes o altres llocs del món?
Sí, que... sí, no, els catalans van com sempre més avançats que nosaltres. A Catalunya hi ha un institut, que és l'Institut Obert de Catalunya, no, no SUOC, és SIOC, però és també és un institut a distància que fa 12 anys que funciona d'ensenyaments no universitaris. I jo ja he tingut contacte durant diversos anys, de fet hem fet visites i ens han visitat, van veure la seva estructura, com funcionaven, i la veritat van reproduir un poc tot el bo que tenien. I també a Andalusia n'hi ha un altre, que és CIEDA, que és l'Institut d'Ensenyaments a Distància Andalusia, i també van fer un curs amb ells, enguany en tenim un altre, i veiem el bo que tenen, comparam, i és una manera de millorar, no? Veure institucions semblants. I bueno, jo crec que en el País Basc també n'hi ha un, és a dir, cada vegada jo crec que s'està posant més en marxa això. Els catalans crec que van ser els primers, els andalusos també ho van posar això en marxa i crec que cada comunitat autònoma està potenciant aquestes coses perquè és una gran demanda.
Jordi, tu ara és el primer curs que estàs en aquest centre?
No, és el segon.
I estàs satisfet? És el que tu esperaves realment? Aquesta
bé,
comissió de serveis la continuaràs
sí.
demanant?
Sí, clar. És una feina, és diferent, és una manera diferent de fer feina i jo crec que l'alumnat me respon molt bé i en principi és molt atractiu, és les noves tecnologies.
Quines assignatures dones?
Jo faig la geografia de segon de batxillerat, preparació de selectivitat de geografia, història del món contemporani de primer i després faig preparació de majors de 25 anys, de geografia i història. Aquesta és una novetat d'enguany.
Perquè només feia batxillerat, ESO no en toqueu.
Bé, hi ha un projecte de fer, més que ESO, CESPA, no? La secundària per adults, el que se fa en els CEPAS, però a distància. I això és un institut que té un any i mig. Vull dir que la idea és desenvolupar nous ensenyaments amb un recorregut, crec jo, de 3 o 4 anys. És a dir, hi ha molt d'ensenyament per desenvolupar.
Toni, te dono 30 segons perquè convencis un oient que no està convençut de si ha d'estudiar o no, si ha d'acabar el batxiller que va abandonar fa 5 anys, que el convencis de que se matriculin al vostre institut.
Bé, jo, la millor manera de convencer-lo és que ho provi, és a dir, que tenim uns professors molt motivats, la veritat, per això és punt clau, i uns materials tecnològicament molt desenvolupats que jo crec que li facilitarà la feina i podran estudiar des de casa. Això sí, estudiar a distància significa estudiar.
Estudiar i puntura més que en presencial. Ara, un horari que ningú
té. Flexible, sí, sí.
Flexible. Jordi, moltes de gràcies.
A vosaltres.
Dimecres, que mos duràs en el teu programa de Sora Baixa aquí?
Dimecres que ve, encara no ho he decidit, però bueno, celebram l'any Beethoven, això està clar, sempre cau qualque cosa de Beethoven, alguna cosa de Mahler, també miram un poc la programació de la Sinfònica, crec que la setmana que ve toca un poc d'òpera, per parlar de la temporada d'òpera del principal, sí, crec que tenim preparat l'Uixa de la Mermur.
Fantàstic. Toni Vilaret, un plaer tenir-te aquí, però... crec que mos has il·lustrat, Sebastià, moltes de gràcies.
Gràcies.
Vos han triat Beatles per acomiadar el programa.
Jo crec que Beatles li agrada a tothom.
Li agrada a tothom. The Fool on the Hill, que és una cançó que la trob molt ben feta i molt, és una de les cançons que m'agrada més dels Beatles. Per tant, m'he deixat triar jo mateix.
Molt bé, perfecte.
Amics, demà és divendres, per tant, no farem programa en directe, sinó que tindrem resum crepuscular. Dilluns tornarem, i dilluns tornarem amb un matemàtic, Sebastià. Sí, perquè vull recomanar des d'aquí aquesta exposició sobre matemàtiques, una exposició que es diu Prohibit no tocar, que hi ha en el Centre de la Misericòrdia del Museu de Matemàtiques de Barcelona. L'han duit aquí fins dia 22 de febrer. Tindrem el responsable d'aquest museu i el responsable d'aquesta exposició aquí dilluns que ve. Serà a les 9 del vespre. Gràcies, amics, per escoltar-nos. Gràcies també per ser-hi. Bona nit. Sun.
going down, and the eyes in his head see the world.